Gener tot l'any. L'apunt cultural d'Eduard Gener.
I aquest gener, aquest Eduard Gener, ens diu que vol fer-se un lifting avui. Eduard, molt bon dia.
Bon dia, estimat Sergi, estimats oients de Cugat.cat. Mira, des de fa dues setmanes estic trasbalsat, preocupat, nerviós, però decidit.
Ui, Eduard, doncs això no és bon començament per la secció.
Estic disposat a fer-me un lifting. Jo, com vaig veure aquelles imatges impactants de la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega en l'acte de la Fundació Mujeres por África, de la que és propulsora i presidenta, ho vaig tenir clar. Si volia subsistir, m'havia de fer un lifting. Automàticament vaig fer consultes per saber què li havia de fer, encara que ella deia que es tractava d'un canvi produït només perquè s'havia engreixat 7 quilos i per la seva llunyania de la cosa política que fa malbé el cos i l'ànima de les persones.
Home, però, Eduard, tu et mantens molt bé. Jo no et veig cap arruga a la cara.
No, Sergi. Jo no vull fer-me un lifting facial o una implantació de pèl com l'insuperable José Bono. No. Jo el que vull, si és que pot ser, és un lifting cerebral. Ho entens? Haig de fer alguna cosa per poder resistir tota la bafarada de podridura, aquesta invasió de pus, de corrupció moral que envaeix la societat i que fa veure a tothom que no hi ha res que no es pugui fer pels altres, sobretot els que estan desemparats davant dels poderosos, sense que els hi passi res als que ho han promogut, que encara estan més al cim dels països i de la societat, que ells mateixos s'entesten a enfonsar cada cop més avall, cap a la indignitat més absoluta.
Denoto avui certa crispació, Eduard, en les teves paraules.
Sí. Ho haig de reconèixer. Avui estic més preocupat que mai. I també ho haig de reconèixer, quasi bé no puc fer sàtira de fets tan colpidors com els que viuen molta gent. Persones la majoria d'edat avançada, tercera edat, vells, sense eufemismes, per culpa de la cobdícia de les entitats financeres i la inhibició dels governants. Tu saps, Sergi, què és una participació preferent?
Doncs sí, Eduard, perquè en vam parlar fa unes setmanes amb l'OMIC, amb l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que en tenim aquí cada dilluns la seva responsable, la Mercè Álvarez. De fet, us acabeu de creuar.
Exacte.
En aquest canvi de seccions. Doncs sí, ja sé de què va.
Però recordem una mica amb els oients. La participació preferent és un valor financer sense venciment, a més per una societat que concedeix al seu titular 7 drets preferencials, d'aquí el nom, respecte d'altres títols de propietat de la mateixa empresa, llegeixis banc o caixa, com és la prioritat de cobrament per davant dels accionistes en cas de fallida de la societat. Però hi ha una característica que la defineix. Són perpètues. Jo pregunto, qui en ple coneixement cediria a perpetuïtat 190.000 euros a la caixa amb 83 anys d'edat?
Home, jo entenc que si les coses s'expliquen com tal, com són, vaja, i tothom llegeix la lletra petita, el més lògic seria que ningú, però clar, aquí jo ja...
Exactament, ningú. Doncs això ha passat amb més de 300.000 catalans que van invertir els seus estalvis en aquest producte financer. I ho van fer no en diner nou, la majoria, sinó en aquells estalvis que ja tenien en cadascuna de les entitats financeres, per no dir altres noms que li escaurien millor. Quan el director, apoderat o empleat de torn, els hi va dir que tenien l'oportunitat de la seva vida de poder fer un canvi a una inversió totalment segura i que els hi donaria rendiments superiors al que fins aquell moment tenien. Per exemple, passar del 3 al 6% de remuneració liquidada cada 3 mesos. Està clar que la majoria de la gent tenia confiança en aquella persona que li venia el canvi i està clar que cap va ser advertit que el seu capital quedaria allí congelat.
I ara tenim liada. 300.000 catalans que aquest cop veuen com els seus diners passen a la cartera del banc. Això sí, ells també hi van tenir certa decisió.
Clar, hi ha reglamentacions que teòricament vetllen perquè aquestes pràctiques no es produeixin, però en la MIFID, Markets in Financial Instruments Directive, ni la CNMV, Comissió Nacional de Mercat de Valores, va obrir la boqueta quan les primeres operacions d'aquesta mena es van posar en marxa. Ara diuen que perquè l'any 1999, quan això va començar a Espanya, les xifres eren poc importants. Però des del 2007 fins ara mateix, amb un creixement brutal l'any 2009, tampoc van intervenir quan era de domini públic. Sempre és lamentable dir que la gent pensa poc les coses que decideix. I no voldria ser excessivament dur amb aquells que ja en tenen prou amb la pena que ara passen. Però cal insistir, des de que qualsevol medi de difusió, com ara aquest, que no es poden fer segons quines coses sense llegir-ne el contingut. I si per l'edat, pel poc coneixement de la matèria, o pel que sigui, un no està segur, és millor demanar consell a algun amic o conegut que el pugui orientar.
Això sempre, sempre és aconsellable. De fet, queda demostrat sovint amb el contracte del tipus que sigui.
Exacte. Ara, CaixaBank inicia una oferta el 28 de desembre de 2011, fixa-t'hi, dia dels Sants Innocents, per més conya, per bescanviar un 30% en bons convertibles el 30 de juny d'aquest any i el 70% en deute subordinada a 10 anys. Si no es volia, calia fer una venda a mercat a un preu més baix i, com a conseqüència, amb una pèrdua del 20 al 25% del valor nominal. Els directius, pobres directius dels que ja vaig parlar ara fa 15 dies, de CaixaBank, Joan Maria Nin i Isidro Fainé, Isidro, no Isidre, que tenien afectats quan el pastís es va obrir només 60.000 clients, han dit que això suposa augmentar el rendiment i que ja el 90% dels seus clients han adoptat el canvi. El senyor Nin, d'alguna manera haig de qualificar sense que hi pugui haver-hi demanda judicial, ha reconegut que tot canvi que es planteja en un producte d'estalvi provoca un fregament, ell va dir un fregament, en la relació amb el client. Quin domini de la semàntica, quins pebrots.
No anem bé, Eduard, no anem bé. Si a tu et passa pel cap fer-te un lifting cerebral, què creus que podrà passar pel cap a altres persones?
Bueno, no ho sé, però jo per això em vull fer un lifting mental, per veure si puc viure instal·lat amb aquesta merda, o calla. Millor que se'l fessin ells, el lifting. A tots els directius dels bancs i de les caixes, a tots els financers que juguen amb els pobres i els innocents, a tots els maleïts que viuen com a paràsits de tot xival darrere del meu el diluvi, que se'l facin ells, el lifting.
Eduard, posem ara una mica els punts sobre les is. Aquest tema és evident, doncs, que els bancs, a veure, per entendre'ns una mica ara i resumir el que hem explicat amb xifres, ara mateix no troben compradors i, per tant, aquests estalvis queden congelats. De tots aquests 300.000 catalans que dèiem.
Exactament.
Hi haurà qui ho sabia, hi haurà qui no ho sabia, hi haurà qui el banc li havia ofert posar aquests diners, hi haurà qui s'havia informat sobre deixar uns diners dipositats dins el banc per obtenir-ne uns beneficis. El cas és que també cal recordar, per si algú no ho sap, que això, comprador puc ser jo, pot ser tu, jo et puc comprar ara mateix els teus estalvis, per exemple, si tu et fessin molta falta, jo te'ls puc comprar i llavors és a mi que em queden congelats al banc.
Sí, 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 però clar, trobar compradors en aquest moment es fa molt difícil. En qualsevol cas, és una mala pràctica. Jo, com sempre, amic Sergi, procuro buscar una música dient que pugui agradar als oients i també al nostre tècnic Raül. És per això que he escollit Stop in the Name of Love, de l'immersible Diana Ross i de Supremes.
Stop in the Name of Love és la cançó amb la que acabarem avui la segona hora de programa i la secció de l'Eduard, que ens visita cada 15 dies els dilluns a l'estudi Ramon Bernils. Eduard Jané, ves pensant això del lifting i també d'altres temes, i moltes gràcies.
Quan torni ja veuràs si he fet alguna cosa, no?
Ho veurem i ho farem constar als nostres oients.
Perfecte.
Una abraçada, Eduard.
Igualment. This time.